Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per fer front a les despeses en absència de pressupostos. Serviran per pagar nòmines, increments de sou i per executar plans i obres ja previstes. A més, en aquests diners hi ha marge uns 1.000 milions d'euros per incorporar-hi condicions a Esquerra Republicana per aprovar uns pressupostos abans a l'estiu. Escoltem la consellera d'Economia, Alícia Romero.
Amb aquest suplement, doncs, ja no hem de patir, incorporem recursos per fer front a l'augment de les retribucions de l'any 24, de l'any 25 i de l'any 26. I en aquest sentit, també els increments de plantilla que hem anat fent, doncs, tots aquests anys.
Justament d'aquest suplement de crèdit n'ha parlat a la xarxa la portaveu adjunta dels comuns, Susana Segovia, i ho ha valorat com una eina d'urgència, tot i que diu no és la millor de les solucions per tirar endavant polítiques socials que la seva formació ha pactat amb el govern.
Un suplement de crèdit no és la millor eina, és una eina a la qual has de recórrer quan no tens pressupostos. Per tant, no és la millor eina, però és una eina que ara mateix sí que ha de poder permetre aplicar els costos als que hem arribat. Per exemple, els ajuts lloguer per les famílies, que nosaltres hem acordat augmentar-los en 100 milions i augmentar les famílies que hi poden accedir, perquè hem pujat els ingressos fins als quals es podrà demanar aquests ajuts. Doncs això, la convocatòria habitualment surt al mes de març, abril. Doncs amb aquest suplement de crèdit ja s'ha de poder fer aquesta convocatòria.
I no deixem l'àmbit polític perquè el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, han iniciat contactes per explorar una candidatura conjunta que agrupi les diferents sensibilitats de l'esquerra alternativa de cara a les eleccions generals. I el primer pas per escenificar-ho serà un acte a Barcelona el dia 9 d'abril. Amb el títol Què s'ha de fer? La trobada estarà moderada per l'exdiputat de Podem, Xavier Domènech. I el ple de l'Ajuntament de Constantí aprovarà aquest vespre el nou protocol de prevenció i tractament de l'absentisme escolar, un document que ha de marcar les línies d'actuació conjuntes per combatre aquesta problemàtica al municipi. El pla comunitari fixa 5 grans objectius: identificar els factors de risc, promoure accions preventives, establir canals efectius de detecció de casos, dissenyar intervencions ajustades per revertir aquestes situacions d'abandonament i consolidar el treball coordinat entre administracions i agents socials. I l'escriptor i poeta mallorquí Biel Masquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El premiat rebrà 20.000 euros i recollirà el guardó en un acte el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 19 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem esport per un nou circuit de regates. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Coneixerem el treball que realitzen des de Salvament Marítim. Parlarem amb un regatista que ha guanyat algun títol. I acabarem el programa d'avui parlant dels moviments de sediments al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. Felicitats des d'aquí a tots els papis i també a tot el Josep, Josepes, que avui celebrin el seu sant. I visca València!
Sí, sí, avui la Falles, avui Sant Josep, o sigui...
Podia ser festa, no? Qui ho va dir que ho va reivindicar que avui podia ser festa també?
No, jo Sant això Jordi, no ho he reivindicat.
Ah, no. Ah.
Jo he reivindicat que, sí, que ha de ser festa el dia de Sant Jordi.
També, també. Tots els dies.
Tots els dies.
Dies puntuals que hem de celebrar coses, festa.
Avui me llegia la notícia que ha tret el 3Cat Info dels països, el rànquing mundial de la felicitat, els països més feliços del món.
No hi som, no?
Ja, o sigui, els tres primers l'encatxalen països nòrdics, que mai ho entendré, bàsicament, perquè fa molt de fred, i jo no entenc que tu siguis feliç quan fa fred.
Home, mira,
però
imagina't.
El quart, cuidao, Costa Rica, i aquest ja l'entenc més.
Però, a veure, el del fred ho tens molt fàcil. A veure, què et passa quan tens fred?
Que no surts de casa, no, per tant no hi ha felicitat.
No, te queda la pell tersa i, a més, te queda així com a garratibada i, clar, sembla que estigui rient, però quan de veritat el que tens és fred. I dius, ja està, aquesta gent és feliç.
A Costa Rica, allí, vull dir, clar, jo també seria feliç. Onada, solet, bona temperatura...
M'ha agradat, onades... El de més ja és circumstancial.
No, solet, bona temperatura...
Onades...
Vull dir, per tant, ho entenc, però allí, a Finlàndia, mort de fred, a 20 graus o sota
és
zero...
Això, és el de la pell tersa, que queda xitivada i sembla que estiguin rient... Si els hi pregunten, ja veuràs com no serà la resposta que esperen. Ja veuràs, ja veuràs.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Tot això dels països nòrdics jo crec que és un fake, perquè quan fan totes aquestes llistes, sigui d'educació, de felicitat, de nivell de vida, de no sé què, sempre surten per allà dalt, però després venen a Lloret i les juergues se les passen aquí baix.
Clar, és que per això no ho entenc,
I per no parlar de les taxes de malalties mentals i coses rares que tenen per allà dalt, que també se n'han fet estudis grans.
Això no hi he entrat perquè no sóc una mica inculta en aquest sentit.
És un fake.
No sé.
Ho fan expressament. Ho fan expressament perquè mira que feliços són aquells d'allà dalt i mira que pringadets sou vosaltres. No, malo. No m'ho crec.
Home, jo tampoc crec que nosaltres siguem pringadets. Ara, Costa Rica, doncs ho entenc més. Bona temperatura, mar a prop, no fa tant de fred... Fiesta aquí, fiesta allí, doncs ho entenc més, però allí, Finlàndia, els països nòrdics, no ho entenc.
Que va.
Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé en aquest dia de dijous. Bé, jo el d'aquests països nòrdics amb tanta... que encapçali la llista de països més feliços, també tinc els meus dubtes. El que sí que puc dir per tirar una teoria és que són gent bastant més tranquil·la que nosaltres i potser això...
Home, parlem-ne, perquè quan van allí a Lloret, com deia en Sergi, molt tranquil·lets tampoc estan.
Bueno.
Vinga, va. No, estava esperant per si en Sergi volia afegir una cosa. Però
No. Jo només sé que el Barça té un porter ara, que es diu Chesney, que estava de retiro a Marbella, vull dir, i a la Costa del Sol.
I era feliç?
O sigui, no.
Era
feliç a Marbella fins que el van fer venir a jugar al Barça. Ja està.
A veure,
el Chesney és polaco, no és...
No, però
no
també...
Fred.
No, però també és de l'interior tirant cap al nord, cap a Sibèria.
Però aquest senyor, el Barça, jo tampoc el veig molt, molt infeliç, les coses com són. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, mira, equip, aprenent d'on és cadascú i si som feliços o no. I no us heu preguntat que potser quan fan aquests rànquings i els expliquen allà, diuen que els feliços som els d'aquí i ells no, és a dir, que sempre et diuen el contrari, no? Allò que deia en Sergi, perquè diuen, que pringats que som aquí. Potser és al revés, potser allà els diuen, mira, els països més feliços són Espanya, Grècia i Itàlia. I diuen, apa, mira, clar,
i Portugal,
normal.
I ja hi som tots.
Ben vist.
Pot ser, no?
Ben vist, sí, molt a favor.
Podria ser, però tampoc crec que els importi gaire, eh? O sigui... No és que ens tregui la son, no, aquest rànquing. Jo no penso mai, ai, que pringats som aquí, que feliços allí, no. Mai m'he plantejat, ai, me n'aniria a viure a Finlàndia. No és una cosa que m'hagi plantejat jo a la meva vida, la veritat.
Jo cobrar com els de Finlàndia,
sí, però
viure no.
De Suècia, l'únic que en dec tenia és algun moble de l'IKEA, ja està.
Home, jo cobrar també com els de Finlàndia, també, com diu en Sergi. Això sí, però viure i no. Vinga, va, deixem els països més feliços del món. Anem a començar el programa avui, també hi ha la Cel Prieto des de radiodelta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la base de salvament marítim de l'Escala està operativa tot l'any i col·laboren fins a 90 voluntaris i voluntàries, Sergi.
Doncs sí, Marina, així mateix, la base de salvament, que està amb seu al port de l'Escala, després d'aquests 4 anys d'estar operativa, finalment ha aconseguit un dels objectius que es marcava des del seu inici, el d'estar en funcionament els 12 mesos de l'any. Ens ho explica Isaac Royo, voluntari de la base de Creu Roja.
Això era una, més que una reivindicació, era un propòsit que bé, nosaltres creiem que era que la necessitat era manifesta, la necessitat de tenir una base operativa tot l'any era evident, però com que al final això és un, diguéssim, és un àmbit sobre el qual nosaltres no podem incidir, perquè això es decideix com en altres estaments, no? era una incògnita, no? Finalment els números sembla que han parlat per si mateixos i el que sembla és que, bueno, suposo que la cúpula de Creu Roja espanyola s'ha assentat amb la cúpula de salvament marítim i han donat per fet que una base aquí en el territori doncs és necessària.
El seu àmbit d'actuació es centra des de la línia de la costa fins 14 milles nàutiques endins, en un àmbit que arriba des del Golf de Roses fins al Cap de Begur. Salvament Marítim s'encarrega de l'assistència i rescat de diferents tipus d'incidències i accidents a mar. I la línia de la costa, al llarg del 2025, es van atendre 130 incidències o activacions des de la base de l'Escala, unes sortides que també inclouen els exercicis, pràctiques i simulacres.
El servei més estàndard, que seria el d'auxiliar embarcacions amb problemes a mar, des d'una rotura de timó, s'han quedat sense benzina, problemes elèctrics, etc, qualsevol problemàtica que us pugueu imaginar, aquest seria, diguéssim, el gran gruix, i després tindríem, en menor mesura, el volum de serveis d'auxili i rescat de persones amb problemes al mar, ja sigui una persona amb un caiac, amb un paddle surf, o nedant, o algú que hagi caigut d'un penya-segat, o qualsevol situació d'aquesta tipologia.
La funció de la base de salvament marítim de l'Escala no només es limita al fruit de totes aquestes incidències, sinó que també una participació activa amb les diferents activitats que el poble organitza a la Mar d'Empúries.
I el que es pretén és doncs que aquest recurs que tenim en el territori emplaçat aquí a l'Escala sigui un recurs polivalent i funcional a nivell de poder també cobrir àrees de preventius que reclama l'Ajuntament, que reclama el municipi per tota aquesta sèrie d'actes i de festivitats que comentaves, no? Des de la Festa del Carme, a les Havaneres, a la Festa Major, que té multitud d'actes que succeeixen a la platja.
Salvament Marítim i Creu Roja realitzen aquí a l'Escala exercicis i simulacres i pràctiques de salvament a mar de forma rutinària al llarg de l'any, on hi participen mitjans nàutics, terrestres i aeris. Salvament compta amb 3 centres principals de coordinació, Barcelona, Tarragona i Palamós, 6 bases en presència d'embarcacions salvamar i 8 bases principals sota el conveni amb Creu Roja, entre elles les de l'Escala. En el conjunt de l'Estat espanyol, aquest servei disposa d'un total de 89 unitats marítimes i aèries i 20 centres de coordinació.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha actualitzat el seu pla d'emergències per sequera, adaptant-lo als nous llindars de l'embassament de Mequinensa, revisats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre-Cel.
El document incorpora també una nova eina digital que permet agilitzar i automatitzar el registre. La visualització i el càlcul de dades milloraran així la presa de decisions en situacions de sequera. En aquest sentit, el cap d'Innovació, Tecnologia i Energies del CAT, Andreu Fargas, ha explicat que si calgués activar el pla, es podria fer una gestió molt acurada.
Realment, en continu, no? Qualsevol dia pots entrar i veure quina és l'evolució, en quin punt estem, i això ens permet doncs ser més, fins i tot més conscients, no?, de com evolucionem. I després, també, com que estan integrats totes les dades, els consums dels diversos consorciats i demés, no?, permet o permetria de manera molt àgil poder, doncs el que deia el Xavier, no?, si necessitéssim entrar en haver de fer restriccions, poder fer una gestió molt acurada realment quins usuaris, no?, necessitarien les reduccions i intentar minimitzar quines reduccions podrien necessitar els usuaris.
El nou pla d'emergència per sequera estableix diferents escenaris segons la gravetat de la situació, en un context marcat pel canvi climàtic i l'augment dels fenòmens extrems. El president del CAT, Marc Brunet, ha remarcat la necessitat de disposar d'eines actualitzades i adaptades a la realitat actual per garantir la gestió eficient dels recursos hídrics. El pla s'ha adaptat també a l'actualització del document equivalent de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i per primera vegada s'han revisat els plans de sequera dels municipis consorciats per assegurar-ne la coherència. Esta coordinació reforça la capacitat de resposta davant episodis de manca d'aigua. Josep Xavier Pujol és el director gerent del CAT.
Tots ens hem d'anar adaptant a aquest exercici que comentava l'Andreu, que hem revisat aquests plans dels consorciats que tenen l'obligació de tenir un pla de sequera. Clar, el canvien altres, canvia els d'ells, i el nostre ha canviat perquè el de la Txell ha canviat. Llavors és una progressió en cascada. Però l'operativa és la mateixa i les mesures són les mateixes. No ha canviat això. El que hem fet és aprofitar per adaptar llindars i a part d'això digitalitzar-ho.
El CAT ha invertit prop de 140.000 euros en aquest projecte. L'última vegada que es va activar el pla d'emergència de sequera va ser entre setembre de 2022 i juny de 2024, un període de 21 mesos en què no es van aplicar restriccions. Ara fins les costes del Garraf. El Consorci Sanitari al Penedès Garraf té previst iniciar una reforma als serveis d'urgències tant de l'Hospital Sant Antoni a Vilanova com a l'Hospital Sant Camil de Ribes per adaptar-los a la demanda creixent. Forma part del paquet inclòs al Pla Plurianual 2023-2027 pactat amb la Generalitat i que ja ha aportat altres millores als centres del Consorci, Carla.
Bé, a l'últim trimestre d'aquest any, al setembre-octubre, és previst iniciar les obres a urgències de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una reforma integral del servei que també contempla una ampliació. L'objectiu és millorar aquest servei amb una demanda creixent i oferir més comoditats als professionals i als usuaris. Hi haurà dos blocs menys que ara, però s'amplien els espais de consultes. Es tracta d'adaptar la infraestructura al perfil del pacient del centre, d'acord amb el pla funcional de l'hospital. Escoltem a Marta Terrones, sotsdirectora d'Infraestructures i Serveis Generals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf.
Aprofitant que el que és la clínica dental ha marxat del nostre centre, això ens permet, a part de fer la reforma integral de l'espai, créixer fins a 650 metres, que és la superfície que tindrà el servei d'urgències. Per tant, tindrem una sala d'espera molt més gran de la que tenim fins ara, una zona de triatge adequada a les necessitats, un espai de consultes, 5 consultes tindrà aquestes noves urgències, que les urgències actuals no tenen aquest model amb consultes, i també tindrem 6 boxos per tractaments o alguna estada més llarga perquè s'ha de fer algun tractament específic.
Amb aquesta actuació, les urgències es reformen completament. Tant és així que fins i tot canviarà l'accés principal, ja que el projecte contempla l'accés on ara hi ha la paret més propera al pàrquing. La previsió d'aquestes obres, que començaran a final d'aquest any, és que durin un any amb la voluntat de tenir-ho tot llest després de l'estiu de 2027. Les urgències no es tancaran, però hauran de conviure uns mesos amb aquestes obres. La reforma i la renovació tecnològica contemplada suposa una inversió d'1,5 milions en aquest servei. El Consorci Sanitari i el Penedès Garraf també preveu una ampliació a les urgències de l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. En aquest cas, s'està acabant de redactar el projecte executiu i s'espera poder tenir el projecte arquitectònic a l'abril. Mentrestant, ja s'estan adaptant a alguns espais del centre pensant en aquesta futura reforma. Ens ho explica de nou Marta.
On hi ha ara urgències, la UCI i aquesta part, fer una ampliació cap a l'exterior en aquest edifici, i per això nosaltres ara ja estem executant obres de les àrees afectades, perquè primer hem de fer una preparació d'aquest espai on ara tenim instal·lacions com és la central de mitja tensió, els gasos medicinals. Per això ja hem començat unes obres, perquè hem d'alliberar aquest espai que en un futur serà aquesta ampliació. Pel que fa a la UCI, ara ja disposem de 12 llits i continuarem tenint aquests 12 llits, però amb un espai únic i no amb dos UCIs com ara tenim actualment. I després farem una àrea de CMA també, que els pacients que són de cirurgia major ambulatòria, ara mateix disposem d'un espai a la unitat 3 per aquests pacients que només estan un dia a l'hospital i ho tenim separat, i ho integrarem més a prop del bloc quirúrgic.
A Sant Camil s'hi preveu una inversió de 20 milions d'euros i les obres no començarien fins al 2027.
Seixanta-vuit empreses i entitats del Garraf han estat reconegudes amb el distintiu Compromís per la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona en un acte institucional celebrat aquest dimecres a Sitges.
L'empresa Green Events Team Building i l'Observatori Astronòmic del Garraf són les dues entitats que han obtingut el distintiu per primera vegada. La resta han estat renovacions d'edicions anteriors. Per municipis, 37 establiments són de Sitges, 17 de Vilanova i la Geltrú i 9 de Cubelles. Però també hi ha representació de Canyelles, Olivella i Sant Pere de Ribes. Aquest distintiu està impulsat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona. El segell reconeix aquelles empreses, equipaments i destinacions que han adoptat accions per dur a terme una gestió diària més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, l'equitat de gènere i el retorn social i econòmic. Un compromís que, a més, és cada cop més demandat pels clients.
Aturada a les costes del Maresme, Ports de la Generalitat proposa unificar les zones de pàrquing del Cavalló, Arenys de Mar i desplaçar la plaça de les Palmeres. Amb aquest reordenament, l'Ajuntament no perdria places de la zona de residents i es compactaria tot l'espai verd de la platja. Un projecte que la Generalitat ja ha presentat al consistori i preveu tenir-lo acabat per l'estiu del 2027.
Doncs sí, Marina, la intenció de Ports de la Generalitat és clara: unificar l'espai verd, la plaça de les Palmeres i la platja, i compactar les dues zones d'aparcament, el pàrquing de Ports amb la bossa de zona blava i verda. Una proposta de l'administració catalana que té l'objectiu de mantenir els mateixos metres dels dos àmbits, però que vol millorar l'accés per carretera al port d'Arenys per aportar-li més dinamisme i visites turístiques. Aquest projecte es va traslladar a l'Ajuntament en una reunió que es va mantenir la setmana passada entre les dues institucions del consistori aranyenc. Ho ha avançat el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, en una entrevista a la ràdio.
Ells veuen que hi ha un tall, no?, entre les dues zones verdes, entre la plaça de les Palmeres i la zona verda i zona de platja, tota la franja d'aparcament. Llavors, ells ens proposen posar la zona d'aparcament a continuació del carril de circulació i llavors unificar tota la zona verda per tenir un espai més gran. Llavors, diguéssim, que el pàrquing va on està la plaça de les Palmeres i la zona verda on està el pàrquing. Mantenint les proporcions, eh? No estic dient que ara només el que sigui la plaça de les Palmeres sigui pàrquing i tot el pàrquing sigui pla, espai verd. Mantenint les proporcions, la plaça de les Palmeres és molt més petita que la bossa d'aparcament.
En la trobada també hi van assistir l'alcalde Estanis Forç, la directora de la zona portuària centre, Margarita Díez, i els tècnics de les dues administracions. Allà el consistori va rebre la proposta de reordenació amb bons ulls, tot i que van plantejar diverses idees encaminades per afavorir i mantenir les proporcions de l'espai verd del municipi. El regidor explica que el principal canvi es veurà amb l'accés des de la riera, ja que se suprimirà la rotonda d'entrada a la platja.
nosaltres li vam demanar que tota la primera part, on ara tenim tota la part d'aparcament, sí, que mantenim d'aparcament, tot aquí ja començarà un eix verd, que connectarà llavors per darrere la guingueta del,
de l'Aigona,
fins a, i passarà allà entre la Casa del Mar i el, la Marre. Llavors, això guanyarà molt més protagonisme, serà molt més ample, serà molt més verd, i sobretot fa que quan tu surtis de la riera, volen suavitzar molt aquella pujada i eliminen la rotonda perquè l'aparcament s'entrarà des d'un punt central. Crec que en general han fet molt bona feina, està molt ben pensat, però nosaltres vam defensar una mica aquesta postura.
Sobre l'aparcament, la voluntat de Ports és fer desaparèixer la zona blava actual i que l'única filera de places que es mantindria amb la reordenació seria de places per residents. En aquest sentit, es podria arribar a guanyar 4 places en favor de l'Ajuntament.
Que trauran totes les blaves i llavors passen les verdes d'un costat, les passen a l'altre. I ells ens van dir, els números ens han fet ells, que no tinc per què dubtar-ne, que actualment hi ha 71 places de residents de zona verda i quan acabin hi haurà 75, que en guanyem 4. Almenys les mantenim, eh? O sigui, el que passa és que ara estem treballant per una altra banda a veure si podem aconseguir alguna zona més de resident. Parlant d'aquesta zona i l'afectació que té, això el clar ens preocupava molt, dèiem, no, clar, no podem perdre aquesta bossa de zones verdes.
Un seguit de modificacions que el projecte que Ports de la Generalitat es va comprometre a traslladar al despatx d'arquitectes amb el qual estan treballant el projecte. Sigui com sigui, segons el calendari establert, preveuen licitar les obres aquest setembre i acabar-les abans de la temporada d'estiu del 2027. Més enllà d'aquesta qüestió, en la reunió també es va parlar sobre el procés de licitació per reobrir els locals de la Picòrdia. Es va parlar sobre la idea de remodelar les naus on hi havia antigament frigorífics gironès per destinar-ho a diferents activitats que aportin una revitalització de la zona portuària. Segons el regidor, Ports està recopilant les diferents propostes pertinents per la zona i un cop hagi acabat la feina de documentació faria una proposta per l'espai.
Mataró ha presentat el cartell de la Festa Major de les Santes i és ben mariner, ja que s'hi recrea una escena de platja amb la preparació dels focs a Baix Mar.
Exacte, Mataró ja sap com és el cartell de les Santes d'aquest any. Joe Dart ha estat l'artista escollit per la Comissió de les Santes aquest any i la seva proposta es pot considerar innovadora amb una escena ciutadana a Baix Mar. Joe Dart ha pintat a l'oli una obra que casa totalment amb el seu estil i trajectòria, caracteritzat per la llum, les escenes amb el mar de protagonista i el rètol pictòric de Glòria a les Santes, situat a l'Espigó de Baix Mar, i això deixa clar que és una escena del dia 27 de juliol, un dia que desperta la curiositat dels que estan a la platja, perquè és el dia central de les Santes. Diferents banyistes es miren les lletres, un d'ells porta la samarreta de les Santes i un altre, que està assegut al peu de l'Espigó, llueix la casaca del Vall de Diables, de Mataró. De fet, el dia 27 de juliol és festiu local i són moltíssims els mataronins que aprofiten el dia de les Santes per anar a Baix Mar a descansar, capbussar-se, mullar-se. En aquest sentit, l'escena d'uns banyistes badocs mentre es fa el muntatge de les lletres pirotècniques del Castell de Focs és una imatge que existeix a la realitat.
Acabem el nostre repàs informatiu aquí a la Costa Daurada explicant que uns 300 antifeixistes van plantar cara a Vox a Bonavista a Tarragona, triplicant els seus manifestants. Persones de diferents col·lectius i entitats del barri es van concentrar davant la nova mesquita, barrant el pas a la formació ultradretana enmig d'un fort desplegament policial. Poc abans de les 6 de la tarda d'ahir es va iniciar la contramanifestació davant la nova mesquita del carrer 11 per plantar cara a impedir l'arribada de la marxa de Vox. La convocatòria de l'ultradreta contra la immigració i acompanyada de proclames i consignes de caràcter racista i en favor de la deportació havia reunit a un centenar de manifestants que volien recórrer els carrers del barri fins a la mesquita, coincidint amb el final del Ramadà, però no ho van aconseguir. Al seu pas pels carrers, els veïns els van increpar mostrant el seu rebuig. Alguns es van asseure a terra per bloquejar el pas de la comitiva, que van haver de canviar l'itinerari, altres exhibien el Marroc i de Palestina. També els van llançar ous des de les finestres. Mohamed Metalsi, veí de Bonavista, va qualificar l'acció de Vox de ximpleria. Va afirmar que són persones humils, treballadores, jubilats, pares i avis.
A ver, yo pienso que lo que ha hecho Vox ahora mismo es una... En mi opinión, ya la opinión de cualquier persona no sé, pero en mi opinión es una tontería. Porque ir en contra de una mezquita, ¿qué hace una mezquita? Yo es que de verdad, yo te digo a Vox o a cualquier partido, sea cual sea, que vaya a una mezquita, las de aquí, Bonavista, Campoclaro, Torreforta, y que se meta con una tablet de la policía y que identifique a todas las personas que hay ahí. Si encuentra una persona con un antecedente penal, yo soy la primera persona en volver a mi país. No hay ninguna persona. Todas las personas que están en la mezquita son personas humildes, trabajadoras, jubiladas, padres, abuelos, ninguna. A ver, habrá algún marroquí que es delincuente, pues bueno, como en todas partes. O sea, hay marroquíes, hay españoles, hay senegaleses, hay de todo. Pero no ajunten todas en el mismo saco.
El portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Sergio Maciana, tenia els mitjans de comunicació abans de la manifestació, però el cert és que les seves proclames, va afirmar, no havien tingut el suport que esperaven al barri tarragoní. La manifestació va transcórrer enmig d'un fort desplegament policial amb efectius i furgonetes dels Mossos d'Esquadra i també d'antiavalots. Alguns dels carrers van estar tancats abans de la marxa per part d'agents de la Guàrdia Urbana. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara esvalutada a gran part de la costa i és que encara ens queda aquesta ressaca deguda a l'entrada sobtada del llevant de les últimes hores. Forta maror, sobretot a la Costa Brava, i maror a la resta del litoral. Per tant, una mar força remenada. Tenim mar llarga, s'està produint mar de fons, de gregal o de llevant, per bé que el vent està anant de baixa. Així que podem dir que aquesta tarda continuarà bufant entre llevant i gregal, però ja més fluix. Si de cas, al delta de l'Ebre tindrem ràfegues superiors als 50 km per hora. Tot i això, la situació cada vegada serà més tranquil·la i això també farà que l'estat de la mar es vagi apaivagant. En vista aquesta nit i sobretot el divendres, ja estarem parlant de maror al matí, marejol fins i tot durant la tarda. I és que ja durant la tarda el vent serà molt feble, girant cap a sud o sud-est, matí fins i tot de calmes o d'una mica de gregal, i sempre ja diem amb aquest estat de la mar més tranquil i amb domini clar del sol, només les immediates hores, amb alguns núvols no gaire importants, que han d'anar menys arran de mar. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora, en general, la circulació va més o menys bé, és a dir, no hi ha grans complicacions o grans incidències que puguin entorpir i generar cues molt llargues o molt quilomètriques. El que sí que tenim és un cert volum de trànsit, punts habituals on s'acumula més circulació, especialment al voltant de la capital catalana, en el cas, per exemple, de la B20, en aquest cas de sortida, la zona de Cornellà al Prat, en direcció Castelldefels, o d'entrada, l'autovia 2, també al tram de Cornellà. En el cas de les vies que surten o entren venint del Vallès, la C58 presenta trams amb molta lentitud entre Montcada i el nus de la Trinitat. És tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Esports de Mar.
I el port de Sitges ha estat l'escenari aquest cap de setmana de la primera regata del nou circuit Tres Ports de Vela del Garraf. El litoral s'ha tornat a omplir de veles en aquesta nova competició en què han unit forces tres clubs nàutics de la comarca, Carla.
Efectivament, tant dissabte com diumenge es va poder veure com les veles d'aquesta nova competició navegaven al mar de Sitges. El dissabte es va celebrar la primera prova, amb certa tensió per la inestabilitat del temps i les ratxes de vent canviant que hi va haver durant tot el matí. I el diumenge, la segona prova, a la que vam poder assistir per parlar amb alguns dels protagonistes. Un d'ells és en Jordi Baiget, president del Club Nàutic Port de Sitges, qui va valorar molt positivament la participació en aquesta regata inaugural. I també va dedicar una estona a explicar-nos d'on sorgeix i la motivació per crear aquest nou circuit de regates de vela al Garraf, organitzada conjuntament pels clubs nàutics Port de Sitges, el Club Nàutic Vilanova i el Club Nàutic Garraf. L'escoltem.
Bueno, primer, la sorpresa de molts participants, 21-22 barcos, de Vilanova, de Garraf i d'aquí del mateix Port de Sitges. Després hem tingut un temps bastant inestable, ahir va ser complicat perquè va ser de diferents vents, de diferents direccions, de diferents intensitats, però molt interessant i tothom va sortir pues, satisfet. Arrel del 50 aniversari del port, ens vam trobar els tres presidents amb un sopar que vam fer per celebrar-ho. I llavors vam parlar de recuperar una regata que ja existia als anys 90, que es deia Quatre Ports, no? Que eren els quatre ports de la comarca, que era Port Ginesta, el port del Garraf, el port d'Aiguadols, en aquella època es deia Aiguadols, ara es diu de Sitges, i el port de Vilanova. I es vam trobar i vam dir, home, recuperem-la, i de moment l'hem recuperat amb els tres ports, es diu la regata Tres Ports, perquè Ginesta, del seu club, encara no està en un moment per poder ajuntar-se aquesta proposta. Llavors vam decidir-ho, ens vam reunir els tècnics es van reunir i van proposar el primer circuit a tres ports de la comarca del Garraf.
Una competició, per tant, inspirada en aquest altre circuit quatre ports que ja va navegar als ports garrafencs, però que ara es reinventa en un nou format concentrat al port de Sitges. I precisament sobre aquest canvi ens en va parlar també Baiget, sobre com i per què es va prendre aquesta decisió.
Del debat que va haver-hi, de les que es feia abans, les dificultats. Les milles que hi ha entre el port de Ginesta i el port de Vilanova són moltes, i per anar d'un costat a l'altre, com es feia, doncs molta gent, no, anar i tornar li era molt pesat, no? I es va decidir per dos motius. Una, perquè el port de Sitges està al mig, diguem, dels dos ports, i segona, perquè aquí hi ha una activitat, diguem, de port regata, doncs, que bueno, els participants la poden aprofitar més que amb els altres ports.
Aquesta postregata de la que en Jordi ens parlava és precisament una de les facetes més importants dels clubs nàutics. Socialitzar i compartir experiències amb altres navegants després de les regates o simplement descansar i gaudir d'una estona vora el mar. Una postregata que també requereix d'una bona organització, exactament igual que la fase competitiva de la regata.
No, això s'organitza i hi ha dues àrees molt importants, que és l'àrea de terra i l'àrea de mar, no? I cada un té un director, vale? Una persona tècnica, i l'àrea de mar la porta normalment un oficial de regates amb un balissador, que és el que munta, diguem, a l'espai, al terreny de joc, vale? Que és en el mar. I per una altra banda, a terra, normalment, pues, hi ha tot el que és la presentació, l'explicació de com ha de ser la regata, i després tot el que és la postregata, que acostuma a ser el debat després de les regates, de lo que ha passat, de lo que s'ha fet, de les protestes, hi ha una sèrie d'activitats que se fan després de les regates.
Una altra de les protagonistes amb qui vam poder parlar és l'Eva Sabater, navegant del Mufo, un dels vaixells de l'equip del Club Nàutic Vilanova, i que va quedar quart en la categoria de competició. Una categoria amb victòria vilanovina, doncs el travieso LX332 Sport d'Àngel Blázquez i del Club Nàutic Vilanova és el que es va coronar a dalt de tot de la classificació. L'Eva ens va explicar de primera mà què la va portar a navegar i participar en regates de vela com aquesta.
Jo de tota la vida he navegat en patí català, que era vela lleugera, és una cosa del meu pare, i aquest amor pel mar pues, ha fet que jo passés pel windsurf i ara pues, estic amb creuers. Llavors, bueno, com el tema del vent és, amb el perill català el vius molt, pues, realment aquí amb el que és el mufo porto el que és la canya. La canya és, portes el timó. Llavors has d'estar, normalment ho porta l'armador, però en aquest cas, com jo tinc aquest tacte amb el vent, que és el que jo vaig viure amb l'altre tipus de vaixell, pues, em donen a aquest lloc. Bueno, per mi és la meva vida. Vull dir, a mi el mar em dona una tranquil·litat, una pau, és que ho disfruto quantitat. Jo tinc dos fills i saben que el meu és el cap de setmana navegar, les meves amigues, vull dir, a mi m'omple moltíssim, perquè et dona una serenor, una tranquil·litat, és vida. Realment nosaltres, el Mufo i el que m'agrada a mi i els que naveguem, és competir, fer regates, i realment la part família pues sí que és a l'estiu, però realment és tot l'any i regates de cap de setmana. A part, el Club Nàutic Vilanova hi ha un ambient brutal i realment s'ho curren molt perquè estem tots molt animats fent regates setmana sí, setmana no, i amb altres clubs com hem vingut aquí a Sitges.
Aquesta part social, com dèiem, és part essencial del circuit Tresports, ja no només pel que fa a trobar-se amb altres navegants, sinó perquè la competició ha comptat amb una participació gairebé total de vaixells de la comarca. Exceptuant el CUL, la Jure 46 de Pablo Mira, que va quedar en segon lloc a la regata de competició, tots els participants provenien dels clubs nàutics de Vilanova, Garraf i Port de Sitges. Això suma inevitablement un al·licient de competitivitat a un territori en el que ens encanta, com bé sabreu, el piquesà, la sàtira i el vinagre entre municipis. Escoltem què en pensen tant en Jordi com la Eva sobre aquest pique i el valor de compartir competicions entre clubs del territori.
Sí, ja pique, sempre hi ha hagut piques. Bé, Garraf és Sitges, eh? I Ginesta és Sitges. O sigui, al final el pique és Sitges-Vilanova. I ha sigut des de fa, històricament. I no, no només amb la vela, sinó en tots els àmbits, no? Que té la seva gràcia i, a més, que va haver-hi fa temps com un mind race entre Sitges i Vilanova, també de barcos de vela, que es va fer, sempre hi ha hagut i sempre s'ha dit que a Vilanova hi ha uns grans navegants i aquí també, i hem intentat en algunes vegades com aquesta trobar-nos, que ara feia temps que no ens trobàvem tots junts.
Una setmana més engeguem secció de mites i llegendes i anem repassant. Ara, per primera vegada, farem parada al Maresme, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui tornem a tenir secció de mites, de llegendes del nostre mar, del nostre Mediterrani, i mira que n'hem fet de voltes per tot Catalunya, eh? L'hem tocat de punta a punta, però avui, per fi, arribem aquí, a la nostra zona, a la zona del Maresme, Marina, i ho fem, com sempre, amb el Joan de Déu Prats, que és la persona doncs, que ens porta a aquesta secció de mites i llegendes. Joan de Déu, bona tarda.
Bona tarda, espero que estigueu molt bé.
Doncs ho estem, i avui la veritat és que doncs, estem contents de que això que dèiem, mira que hem anat amunt i avall, hem tocat el Delta, hem tocat el mig, la Costa Brava...
Sí, sí, sí.
I aquí un Maresme ens passava de llarg, això. Doncs vinga, ja hi som, tenim doncs, una secció, un parell de seccions, o les que convingui, que les farem parlant de mites i llegendes del Maresme. Però primer, Joan de Déu, comencem per al nom, perquè, clar, en diem Maresme, d'aquesta comarca així allargassada, de mar i damunt, sí, que té pobles a tocar del mar, pobles més a l'interior. Per què? Per què Maresme? Una Maresme, per què d'aquest nom? Perquè una Maresme és com un aiguamoll,
sí,
aiguamoll, no?
Sí, sí, sí. I no n'hi ha gaires, si no és a les desembocadores dels rius. Mm. A veure, passa una mica amb el litoral català, que tu em deies, escolta, que, a veure, hem anat molt amunt i avall i fem el Maresme. I clar que sí, a més hi ha moltes llegendes, tradicions, històries interessants que ara tocarem. Però normalment al litoral català, si treus Cap de Creus i treus el Delta de l'Ebre, és com molt regular. Després hi ha muntanyes, però és molt regular. Tu mires geografies amb atles d'altres llocs i tots són irregularitats i anilles, no? I dintre d'aquesta regularitat, doncs el Maresme fins i tot podríem dir que és com una platja molt llarga, no? O era una platja molt llarga. I de fet, abans es deia la Marina de Barcelona. Aquest nom del Maresme ve del segle XIX, que va començar a agafar fortuna, però no ve pas de que hi haguessin aiguamolls o sorrals, sinó és d'una paraula llatina que vol dir marítim. Aleshores, de marítim en llatí, doncs va quedar en català com molt similar a Maresme, hi ha aquesta confusió. Però no és perquè hi hagi aiguamolls, sinó perquè era la Marina de Barcelona i de Marina doncs va acabar dient-se Maresme. I aquesta és una mica el significat de la comarca, que ja sabem que les comarques administrativament és una cosa molt posterior, dels anys 30 o així, però el nom de la gent que viu al Maresme, que ho sàpiga, que està batejat amb aquest nom des del segle XIX.
Imagina't, cas que pensava, dic, per aiguamolls no serà, perquè no sé,
exacte,
és molt estrany que n'hi haguessin hagut fa segles, no en tenim d'això aquí.
No n'hi ha gaires, i per això aquesta regularitat i el fet d'estar prop de Barcelona, en certa manera, no? La Marina de Barcelona, de Llevant, després hi havia la Marina de Ponent, Llobregat, doncs sembla que potser els llocs misteriosos o llocs de llegendes han d'estar lluny, però no és cert, perquè aquí tenim el Montnegre, darrere hi ha les espatlles del Montseny, vull dir que podem filar prima.
I tant que sí. Doncs comencem a explicar-ne alguna d'aquestes zones misterioses, d'aquestes zones llegendàries, com a la zona de Montgat, per estem situats a Baix Maresme, amb una cova, la cova de Montgat.
Sí, Montgat, bueno, de fet, disculpa, perquè no em referia a Montgat, sinó a Malgrat de Mar, perquè jo t'ho he comentat malament abans.
Ah, va, així Malgrat, estem, ara nord del Maresme, doncs, canviem de zona, això nord mateix, del Maresme.
Al nord del Maresme, tot just ja tocant a el que seria la selva, la Costa Brava, que és molt més irregular, llocs on, per exemple, hi ha la serpent d'Aro, no?, que era una serpent que estava amagada amb uns penya-segats submergits que hi havia per allà. Llavors, de cop i volta, després ja arribes a la Maresma, al Maresme, i sembla que sigui tot més planer. Però tot just arribar a lo que dèiem Malgrat de Mar, doncs allà hi havia unes antigues coves del ferro, de mineral de ferro, i aleshores es van abandonar ja fa temps, però aquestes coves, que fins i tot, no, com que no hi ha port allà, els vaixells hi havia com una vagoneta que anava sobre el mar i amb un piló que havien muntat, doncs allà es carregaven els vaixells. Ara ja estan abandonades, però no deshabitades, perquè allà resulta que hi ha la quantitat més gran de ratpenats, gairebé de la colònia de ratpenats més gran de tota Europa.
Conta.
Fixa't, no? Sembla una cosa que, si no ets d'allà, igual no ho coneixes, i diries, no, home, el més conegut és el castell de Palafolls. Doncs hi ha aquesta cova que ve gent a estudiar-ho, i que, com amb aquests documentals que a vegades veiem, que surten aquests núvols negres dels ratpenats, doncs allà en tenim una colònia molt gran. No sé si algun d'aquests després es convertiria en vampir, que hi ha alguna llegenda per l'Empordà de vampirs catalans, però com a mínim sí que podem dir que a nivell de fauna és un lloc molt, molt interessant. I volíem començar una mica per aquí.
I tant, doncs mira, ara que ho dius, la bèstia de foc de Malgrat, dels diables de Malgrat, és un ratpenat, això deu venir d'aquí.
Doncs ve d'aquí, exactament, igual que a Gavà, a la Festa Major hi ha una criatura que és un mamut, perquè allà es van trobar restes de mamut. No? Llavors, bueno, a vegades són picades d'ullet a elements, no?, de la natura que hi ha. El que passa que de Malgrat, el mar cap a dintre, però no molt lluny, enfonsat a 30 metres de profunditat, doncs hi ha un vaixell que, si vols, en parlem d'aquest vaixell.
Hi ha un vaixell que pot ser que sigui el vaixell Ciutat de Barcelona?
Sí, exactament. És un vaixell que la Guerra Civil va enfonsar un submarí fatxa, franquista,
caram,
que es deia Sanjurjo.
Sí.
Li va tirar un torpede, va fallar, però l'altre va tocar la sala de màquines, i aquest vaixell, que era republicà i portava un munt de vitualles per la República, també portava una munió d'aviadors professionals estrangers que havien de lluitar amb la República. El vaixell es va enfonsar i van morir 200 persones. Aleshores va ser un drama molt, molt punyent, i va quedar enfonsat fins que després, ja cap als anys 50, doncs amb els bussos aquests que a vegades hem vist en les pel·lícules, que van amb l'escafandre i aquella mena de mànega per poder respirar, doncs van baixar per anar a rescatar, a veure el que trobaven. No? I sembla ser que van haver com, entre uns i altres, pugnes i lluites dels bussos o de la gent que havia de treure profit d'aquest vaixell enfonsat, i el cert és que van morir dos bussos. I la mort dels bussos és de les pitjors que poden haver al món, perquè la forma que normalment moren és perquè se'ls hi talla l'aire. Algú, d'alguna forma, pressiona la mànega, o bé per un plec, per un nus, i no entra l'aire. Llavors, com que ells estan en una altra atmosfera, el que passa és de que tot el que és el cos queda xuclat per el canvi atmosfèric i va a l'escafandre. Llavors, quan treuen amb aquesta persona, és una despulla humana en ple de l'escafandre amb trossos d'aquest personatge, no? Això que nosaltres ho hem pogut veure una mica a un altre nivell més romàntic amb les pel·lícules dels submarins, no? Del Nautilus i tot això i aquestes pel·lícules, doncs realment és un amor molt bèstia. I va succeir això amb aquest tema de que no se sabia si hi havia algun tema econòmic de pel mig. Posteriorment això va passar de puntetes, no es va trobar què havia passat, i després posteriorment, doncs, com es fa moltes vegades per recuperar ferro que està al fons del mar, doncs, es posen explosius i es treu aquest ferro, no? Van posar uns explosius tan forts que fins i tot algunes cases de Malgrat es van esquerdar. Però la llegenda, i aquí és on anem, és de que, evidentment, clar, amb 200 persones mortes, en el primer moment, doncs, alguns ossos sortien a la platja, etc. I es conta la història d'uns fills d'un pescador que estava allà amb les xarxes, amb la red, i de cop i volta el pare els va dir: escolta, aneu a casa, que heu de portar aquí unes boies que necessito i tal. Se'n van anar cap a casa, era ja cap al fosc, i quan anaven cap a casa van veure com una ombra que els seguia, es van espantar una mica, es van amagar, i per sort van veure que l'ombra no el seguia ell, sinó que continuava camí cap al cementiri. I sembla ser que, diu la tradició, que podia ser un dels fantasmes, no?, d'aquests ofegats, en aquest cas per un submarí, que d'alguna forma volen tornar a terra ferma per descansar amb el cementiri. I aquesta és una història mig veritat per lo que va passar amb aquest vaixell, la tragèdia, el que va passar amb els escafandristes, i després, no?, doncs, aquestes històries que arrenquen amb els ofegats que volen tornar a terra ferma malgrat estar morts.
I tant, no, doncs m'has deixat una mica cor pres i glaçat amb la mort aquesta dels escafandristes, eh? Cada que encara el cap m'hi dona voltes, eh? Aquesta manera de morir.
És molt bèstia, i a veure, literàriament o en pel·lícules és una cosa interessant, però la realitat, de fet, en Monturiol, quan es va inventar el submarí, doncs una mica era per el tema dels bussos que havien de baixar pel corall, perquè la costa nord de la Costa Brava, doncs, hi havia molt de corall, li deien la costa del corall fins i tot, i ell veia aquestes morts esgarrifoses. És un tema una mica luctuós, però l'havíem de comentar perquè també és marítim.
Sí, no, i tant, s'ha de comentar tot, tant bo com dolent. Passa que m'ha deixat així, sí, com una mica que m'ho vull treure del cap, perquè encara estic visualitzant mentalment obrint una escafandra de... És igual. Seguim. Parlem del talismà submergit, Joan de Déu.
Sí. Mira, això és davant de Mataró, que és una mica, evidentment, la capital del Maresme. Doncs està protegida per un talismà que està enfonsat dintre del mar, amb una sèrie de metres de la costa. Hi ha com una vena de barra submergida, o sigui, com una mica més de profunditat. I allà hi havia una boia on els barcos que havien de baixar els productes, doncs, s'aturaven allà, i amb barques més petites, doncs, arribaven a la costa, perquè, com dèiem, el Maresme poc relleu té per fer ports, no? I aleshores, doncs, allà, als anys 50, doncs, es va enfonsar a les dues patrones de la ciutat, de les cultures, me'n refereixo, de Mataró, que són Santa Juliana i Santa Semprònia, que eren deixebles de Sant Cugat, que és un sant molt venerat a Catalunya. Era un sant africà que venia de Tunis, de nord de l'Àfrica, i va ser martiritzat pels romans. Doncs molta gent que es va cristianitzar va ser per persones que venien del nord d'Àfrica d'aquella època, que eren cristians. I aleshores, doncs, amb una mena de raser, perquè les tempestes no les moguin, doncs hi ha aquest parell de santes amb un escrit en llatí que acaba dient una mica: obrin els tresors del mar a pescadors i exploradors i preparin el bon camí als navegants. Estan amb els braços oberts mirant a Mataró, i per això diem que és una mica un talismà submergit, perquè estan protegint una ciutat que també al segle XIX, com moltes poblacions del Maresme, malgrat ser aquesta costa sorrenca, tenien moltes drassanes abans dels vaixells de vapor, el que eren vaixells de vela, que feien grans recorreguts, i en parlarem, i passaven l'estret de Gibraltar, sortien del Mediterrani, anaven a l'Atlàntic, anaven a Amèrica, a Filipines, tot això al Maresme es feien molts vaixells, i per això aquestes santes protegien i continuen protegint els mataronins.
I tant, els protegeixen i els fan ballar, que les santes són sinònim a Mataró d'una festa major bestial, que per cert, no sé si ho sabem del cert, això, Joan de Déu, si les santes de Mataró són santes o només eren bones persones i prou, perquè crec recordar fa anys que el Vaticà va dir com que no eren santes de veritat, va haver-hi una gran revolució a Mataró, les santes són les santes i això no es toca, eren santes o no?
Doncs mira, amb el proper programa també parlarem de Sant Cristòfol, que és de la població de Premià, i també hi ha un tema similar. Clar, hi havia un moment que hi havia zones que eren santes, però després hi havia la llegenda, no? Que eren altres personatges inventats, i en un moment donat l'Església ho acollia tot perquè era per fer una pedagogia de la bondat, de persones carismàtiques que havien lluitat per la cristiandat. Però després, quan ho mires històricament, hi han algunes que eren certes i altres que eren, no? En Santa Eulàlia de Barcelona, per exemple, mai va existir a Barcelona. Era Santa Eulàlia de Mèrida, sí que va existir, i era molt venerada, però Barcelona no va estar ni va posar el peu, però la tradició diu que sí, i l'Església durant molt de temps doncs va dir que sí. Però tu entres a la pàgina web de l'Ajuntament o del Bisbat i t'especifiquen que aquella santa no era. Per tant, una cosa és venerar, però després s'ha de saber a qui veneres. De totes maneres, la tradició va per sobre de tot, i aquestes santes de Mataró, que ara jo no tinc el coneixement si també eren inventades, segur que d'una forma o altra simbòlicament protegeixen la ciutat.
I tant, que si no, sens dubte, i no toquem pas les santes de Mataró, no em voldria pas ficar jo ara en un jardí del qual no em pugui sortir, perquè són, no sé si són santes o no, però són sagrades, això sí que ho tenen, les santes de Mataró són sagrades.
Sagrades i submergides.
També, exacte, sagrades i submergides. I arribem al final d'aquest capítol d'avui amb el capità de Mataró, ja que estem a la ciutat de Mataró, tractem també sí. Doncs, aquesta qüestió.
Una mica és el que parlàvem, de que al segle XIX en tota la població del Maresme hi havia grans capitans, calafatadors, gent d'atxa que feia els vaixells. Vull dir, ara és una comarca més benestant, una comarca residencial, de turisme, i aleshores hi havia molta feina de navegació de drassanes, no? I hi havia un capità de Mataró que va fer el seu periple, va arribar a una illa perduda, on les persones eren mig persona, mig peix. Però les dones d'aquella illa, que eren mig peix, eren les més formoses del món, i ell es va encaterinar absolutament d'una d'elles, i de fet diuen que igual la va segrestar perquè la tenia com una mena de bassa de piscina amb unes reixes perquè no pogués tornar al mar. Va tenir quatre fills amb ella, i van sortir quatre fills que eren mig persona, mig peix, i els tenia vigilats amb mariners perquè deia, aquests se m'escaparan un dia i voldran tornar al mar. I efectivament, un dia que el mariner estava distret, van saltar d'aquella bassa, van tornar al mar i van desaparèixer per sempre més. I des d'aleshores, doncs, s'ha comentat aquest capità de Mataró, que no sabia si voldria tornar a la illa d'aquestes dones mig peix formoses o no, però que va perdre, no, la seva família per, d'alguna forma, ser massa gelós d'aquestes dones tan boniques que hi havia en aquesta illa. I això és una història que es narra també de Mataró, que és molt interessant.
I tant, doncs mira, bonica també per acabar aquest espai d'avui, que ens ha servit per començar-nos a introduir a la comarca del Maresme. Joan de Déu, ens retrobem d'aquí uns dies per seguir explicant més històries, més mides, més llegendes. Seguirem a la comarca del Maresme perquè encara dona perquè en parlem una mica més. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Institut, les escoles Empúries i l'Escolapi, també Vallmanetes,